A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu 46 minuts, alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Quin cartipàs us ha sortit?
M'ha sortit maco.
Home, anava a dir, hi ha més regidories al govern que regidors a l'Ajuntament.
És que hi ha molta feina aquí a Sitges, la veritat. Però bueno, fa temps que l'estàvem treballant, no s'ha fet pim-pam.
Quan
això.
Es parlava del replantejament, segurament pocs es pensaven, i és cert que hi ha hagut un posicionament crític també d'alguns partits, a què sortiria aquest cartipàs tan gran. Per què?
A veure, tampoc és que... De nou, novetat, hi ha la regidoria d'esdeveniments i atenció a les entitats. I et diria potser la delegació que hem fet aquesta express amb un regidor perquè porti... que coordini les emergències. Això és com a novetat. L'altre no deixa de ser el de sempre, eh? El que passa és que sí que hem reestructurat... Bàsicament és per millorar el servei, claríssimament, i per afrontar els projectes que tenim i que ens queden fins a finals de legislatura, no? I per tant, per exemple, el cas de la Carme Gasullà, si la Carme porta habitatge, que per nosaltres és de lo més important, crec, que el repte més major i majúscul que tenim aquest Ajuntament, i porta educació, que en els darrers temps també hem d'estar molt a sobre, doncs era bastant lògic que es tenia que treure de sobre alguna cosa, no? Com urbanisme, que ella és l'adjunta, per tant, es seguirà la mateixa línia. En cap cas s'ha tret a la Carme Gasullà, al contrari, el que vam dir és com al final els temes d'urbanisme sempre passen per l'alcaldia, sempre. Jo mateixa vaig dir, mira, igualment com he d'estar totes les reunions, agafo jo urbanisme, perquè entenent que ella ara té habitatge, educació, més tota la transició ecològica, espais naturals, que és platges, per si algú ha dit que ha desaparegut platges, no ha desaparegut. Nosaltres sempre hem dit que les platges és un espai natural i per tant així el volem tractar. Per tant, això és el que hem fet, vull dir, hi ha regidors, o per exemple la Cristina Guiu, que porta imatge i via pública, entenem que és una regidoria prou complexa i que hi ha prou feina i també porta activitats, doncs hem separat el tema d'esdeveniments precisament perquè només porti el que és un volum molt gran, o el Jaume Monasterio, que té projectes i obres, i ara tenim moltíssimes obres amb cartera, no? Doncs és això, ens hem repartit una mica més les regidories perquè hi ha que tenen molta acumulació de feina i per tant les podem dividir en altres, no? I per exemple, doncs el Jaume s'ha tret mobilitat perquè ara ho portarà el David, que ja ho portàvem des de la policia, també tenia molt a veure, bueno, i així al Jaume també li podem treure coses, no?
Urbanisme no és poca cosa.
No, urbanisme és molta cosa, però és veritat que urbanisme és bastant... no és tan estrany que ho tingui des d'alcaldia, perquè és el que dic, jo en moltíssimes reunions d'urbanisme havia d'estar present. Al final és la planificació urbanística que volem del poble. Hi ha projectes molt importants que és l'alcaldia i és el govern. Jo ho comparteixo i la Carme Gasullà sempre ho ha compartit amb tot el govern, perquè crec que són decisions que les hem de compartir tots, no ho ha de fer una persona sola, no? I per tant, doncs per això hem fet això. És veritat que com som un govern, no, de 9 persones, doncs tampoc no ens ho hem de repartir entre tots, no? Això està clar. Si fóssim més, doncs segur que ens ho podríem repartir encara millor, no? I no, alguns no aniríem potser amb tanta matèria. Però és el que dic, urbanisme al final és un tema molt de govern.
No tenia un valor simbòlic la regidoria de platges? És evident que l'Ajuntament gestionarà platges, dividint-ho ara pel que fa referència a l'activitat econòmica de les Guinguetes i pel que fa referència a l'espai natural. Però el fet de treure un nom de la regidoria, què és?
No, jo crec que no. De fet, molts llocs, jo quan anava com a regidor de platges, els hi sorprenia moltíssim que tinguéssim una regidoria de platges, perquè bueno, no, aquí tradicionalment des de fa uns anys es va decidir posar aquest nom.
Home,
però
Sitges segurament és el que és i les platges representen
sí,
el que
sí,
representen. No?
Però entenem que nosaltres també ho entenem com un espai natural. Nosaltres hi donem tanta importància a les platges com també ha de tenir el Parc del Garraf. Per tant, espais naturals, i a més que en els darrers darrers anys amb el tema dels temporals, del canvi climàtic, precisament la regidora Gasulla ja va fer la taula del litoral, ha estat molt a sobre d'aquest tema. La Generalitat mateixa, el Departament de la Generalitat del Litoral, també està canviant una mica en aquest sistema, diguem, i ens està dient que està demanant a Madrid que des d'aquí, des de la Generalitat, els hi deixin portar molts més temes de naturalització de platges, de regeneració de sorra, és a dir, que no siguin uns senzills gestors de, no, t'autoritzo el pla d'usos i ja està, sinó que volen fer molts més. Per tant, jo crec que la tendència serà cap aquí, no? Nosaltres el que hem fet és que espais naturals tingui platges i, per tant, tot el que té a veure amb la regeneració de sorra, amb el moviment de sorres, amb com fem la neteja, amb com fem les obres, tot això espais naturals. I després, la gestió de les guinguetes, que al final és activitat econòmica, es porta des de promoció econòmica. Des de promoció econòmica es porten comerç, es porten també les relacions amb els gremis, doncs també es portarà la relació amb les guinguetes. Sí, és un canvi, però crec que ha de ser un canvi en positiu, perquè és el que et dic, jo des de que tenia platges portava moltíssimes coses la regidora Gasulla, des de medi ambient, no? I aquí ben dit, mira, doncs per no tenir aquests conflictes, que a vegades qui ho fa, qui ho porta, qui ho signa, directament espais naturals.
Un apunt de cara al futur, que em sembla que en algun moment ja ho havíem comentat, però arran de tots els canvis, tot el que estem veient cada dia, les guinguetes en el futur seran més petites?
A veure, depèn bastant també del litoral que em pensin. I jo, sincerament, jo estic molt orgullosa del canvi que vam fer aquí a Sitges amb les guinguetes. Crec que va sortir molt bé, i va ser molt complexa, i aquí s'ha de dir, la tècnica sobretot de platges va fer una feina molt gran per resoldre tot aquest 222 projectes que es van presentar, sempre ho dic, però crec que al final el resultat ha estat molt bo. Què ha de passar ara? Que en el proper concurs que es faci, que serà el 26, ha d'haver... Jo crec que alguna...
Que eren 5 anys, eren
sí,
més o menys.
Sí, jo crec que alguna guingueta es pot tornar a replantejar.
Pregunto, per exemple...
Per anar a reduir,
sí,
per anar a reduir.
La més gràfica de totes, sí. La de la platja Sant Sebastià, per exemple, sí. Que ha estat qui ha tingut... Gairebé diríem el mar als peus, dia sí, dia també.
Sí, jo més que canviar si han de ser més grans o més petites, que no, vull dir, no ho sé, si això hauria de canviar, però sí que algunes guinguetes s'ha de replantejar si s'han de posar o no.
D'acord.
I fins i tot reduir algunes, que n'hi ha dos o tres algunes que potser estan molt seguides i potser no fa falta. Jo crec que sí, que és un bon moment per dir, vinga, tornem a plantejar les guinguetes.
És a dir, més el nombre de guinguetes que no la superfície
Exacte.
Que ocupen les
sí,
guinguetes.
Sí.
Bé, a la nova regidora d'Urbanisme, li parlem del carrer Carreta. Vinga, vamos a ello, perquè enteneu aquest neguit veïnal, que continuï existint aquest neguit veïnal?
Sí i no. Vull dir, vull baixar el suflé d'això. Al final s'està fent una obra d'un arranjament d'un carrer, que ho recordem, O sigui, el que es va passar per ple i es va aprovar. Es va passar per ple una obra, com sempre les passem totes, que diguem, s'ha d'aixecar aquest carrer perquè s'han de posar unes canonades noves, perquè són de fibrociment i per tant és molt perillós el que hi ha sota els carrers, com hem fet amb tants altres carrers, es canvien totes les canonades, anirà molt millor per quan plogui, i això s'ha de fer sí o sí i es farà.
Aquí no hi ha discussió per
Exacte.
Ningú.
I això es va passar per ple. I pel ple, que això potser, no ho sé, i els partits polítics potser no se'n recorden, però es va aprovar per unanimitat i el que es va aprovar és aixecarem el carrer, el tornarem a posar igual amb caixa única i com està ara, amb el format que està ara. I això es va aprovar. Per tant, si no féssim res més...
Amb el format que està ara vol dir amb llambordes de formigó?
Amb formigó i les voreres i planes. Això és el que es va aprovar. Vull dir, si no haguéssim fet res més, ara estaríem fent això. Què va passar? Que en aquell moment, és veritat, que van haver-hi veïns del carrer Carreta i de fora del carrer Carreta, perquè aquí també hi ha molts veïns de fora, que està molt bé, Jo també formo part, Entenc, tothom de Sitges ha d'opinar aquí. Van dir, cuidado, aquest carrer, a veure què fareu, perquè, clar, s'han anat fent molts carrers, n'hi ha hagut amb alguns més problemes o menys, però aquí es va dir, cuidado, que aquest carrer és un carrer que és dins un conjunt de Becil, i vam dir, és veritat, doncs al tanto. Quina va ser la idea de l'Ajuntament? Molt a llarg termini, dir, escolta'm, ja que hem d'arreglar aquest carrer i que segurament amb els anys, no ara, però amb els anys, potser carrer Tacó, carrer Nou, tots aquests carrers del voltant que formen un conjunt, que és un Becil, és un bé cultural, anem a fer alguna cosa que realment doncs posi en valor aquest patrimoni i a més que segueixi ja un estil, que no tinguem ara el dia que tornem a aixecar un carrer tornar a discutir si s'ha de posar una pedra o una altra. Això és el que vam voler fer, no? amb una idea de conjunta i de futur. I això és el que es va dir. I després, atenent que hi havia tantes demandes a la ciutadania, vam dir, pues anem a fer un procés de participació. Evidentment, complint amb la llei, seguint els tècnics el que et diuen, no es pot posar potser una rajola d'una manera o una altra, però mantenim les llambordes que hi ha, no? El que es diu, el que és el bordillo, diguem, de pedra, que és el que és autèntic, això ho guardem i ho tornarem a posar sempre que puguem. Clar, si es trenca una amb 20.000 trossos no la podrem posar, però tot allò que es pugui recuperar, i alguna es trenca i no es pot posar, es buscarà sempre el material que és d'aquí de Garraf, de proximitat, anem a fer bé, anem precisament a recuperar a l'històric de lo que eren els carrers de Sitges, que eren de terra, és veritat, per tant, eren color molt més clar, i no aquesta visió que és un carrer més dels anys 70, diguem, no? Aquesta és el que de molt bona fe s'ha intentat fer des de l'Ajuntament. I jo crec que la proposta és bona. A mi no m'agrada que el carrer del Retiro, o sigui, l'Àngel Vidal, és d'una manera, el carrer Parellada és d'una altra, uns d'uns colors. El carrer Mossèn Fèlix, que està al costat, es va aixecar tot, es van posar rajoles i aquí ningú va dir res en aquell moment, i és un carrer ben maco, que també potser s'hagués pogut fer. Doncs jo molt contenta de que es faci un procés de participació i estarem el temps que calgui. És veritat que les obres, home, interessa que vagin ràpid perquè quan hi ha obres es para tot, ja ho sabem. Però si necessitem més temps perquè la gent participi, perquè la gent digui la seva, cap problema. I de fet el que hem fet és que hem dit, un moment, ja que el projecte que està aprovat per ple no ens agrada a ningú i hem de fer una obra nova i la gent ens ha donat la seva opinió, enviem aquest projecte amb aquestes modificacions, ho enviem a la Comissió Territorial del Penedès, de la de Patrimoni.
Era preceptiu enviar-ho o no?
Sí, clar, sí.
Oh, ho dic perquè s'hagués pogut enviar abans de començar les obres.
Sí, totalment, sí. Però també és veritat, sí, també, i així se'ls hi ha traslladat als tècnics, diguem, no? Perquè no, però també és veritat...
Que anava a dir, maldita la gràcia d'obrir i tancar, no?
També és veritat que s'aixequen moltíssims carrers i ve el de Sorea, aixeca el carrer, bum, ve el de la Llum, aixeca el carrer i sí, ningú sí. Envia res a ningú i ningú mai diu res.
Però tenint el caràcter de carrer
evidentment,
patrimonial...
Evidentment, però per això... Nosaltres mateixos vam ser els primers que vam dir, un moment, nosaltres l'obra, i jo la primera, s'han de fer ja, el del carrer, el clavegueram. Per tant, sí que amb això vam dir, s'ha de començar l'obra ja. Ara, hem d'enviar per la garantia de tothom, perquè tothom estigui tranquil, perquè ningú tingui cap sospita de que aquí les coses no es fan bé. Aturem-ho, enviem-ho allà, esperem que aquests senyors i senyores responguin, I llavors seguim, o sigui, l'hem suspès de moment.
Us pregunto, a partir del coneixement que em pot tenir l'Ajuntament, què passaria si la Comissió de Patrimoni de la Generalitat digués, doncs, escolteu, aquest projecte necessita ser canviat, el seu posicionament és un posicionament executiu en aquest sentit, és a dir, la seva paraula...
Sí. Si ha demà ens diuen,
si escolta, diu,
tanca i deixa-ho com estava. Jo tanco i ho deixo com estava.
D'acord.
Si demà em diu... ens ho hem de pensar perquè ho hem d'esperar. Nosaltres, jo crec que hem de seguir fent l'obra, tanques, com hem fet amb altres carrers, de moment, esperar a veure què diu.
Però és a dir, a diferència del Cotepas, no és una opinió consultiva,
sinó
que en aquest cas s'ha de complir el que digui patrimoni.
Sí, totalment. I de fet, ells ja tenien part del projecte, perquè clar, és el que repeteixo, això es va aprovar per unanimitat en un ple. Per tant, ells ja ho sabien el que es anava a fer. Ara els hem dit, no, un moment, mira, el que volem fer és això. I tot i així, també els hem insistit que aquí hi ha un procediment de participació obert, perquè, clar, també hi ha gent que em diu, és que no els deixeu escollir. Sí, està obert. I els avisem, els diguem, nosaltres anem cap aquí, però potser d'aquí 5 mesos, a través de la participació, et dic, ei, que la gent està dient que potser que posem això més així o més aixà. Ells ja ho saben i estan d'acord, vull dir, cap problema.
I si Patrimoni diu que cal mantenir les voreres perquè formen part del bé.
Que ho diguin, que ho diguin. A mi també és veritat que, clar, jo també tinc associacions de gent amb mobilitat reduïda que també s'ha interessat per aquest tema i que, mira, justament ahir em van escriure que em van dir que m'enviarien un informe de per què ells, evidentment, diuen que la llei d'accessibilitat va per sobre i que demanen que no, que cuidado amb el que anem a fer perquè ells estan a sobre amb això, no?
Una més en això, perquè el, no sé si dir, si el pal de paller d'aquest assumpte és quin criteri preval, si el de la llei d'accessibilitat o el patrimoni.
Clar.
Si aquest és el veritable debat...
A nosaltres sempre ens han dit que la llei d'accessibilitat, quan és un espai públic, passa per sobre, perquè tothom té dret a anar pels carrers i tothom... A casa teva fes el que vulguis, però en un espai públic, de fet, no ho vull treure, no vull treure el romàntic, però el problema que tenim...
Home, que bé que m'heu posat.
El problema que tenim amb l'ascensor del romàntic, perquè hem de fer un ascensor allà dins i no sabem, no saben els tècnics com fer-la, és perquè són espais públics. O sigui, jo entenc que la llei d'accessibilitat ha de passar per sobre. Si no, és que avui dia encara estaríem amb els carrers de terra, no? Vull dir, i anem evolucionant, anem, el progrés ens va dient com hem d'anar, i tothom, és a dir, ara tothom té accés al carrer que és públic.
Faig una derivada a partir d'aquí, el que comentaven també alguns veïns. I si, de fet, entenent que a partir també del criteri de l'Ajuntament i del criteri que és ja gairebé unànime en moltes poblacions que tenen casc històric, que el casc històric cada vegada estigui més blindat a l'accés dels automòbils i dels vehicles a motor, per tant, gairebé podríem dir que l'actual calçada del carrer es pot convertir en un àmbit en què no hi hauria cap mena de restricció des del punt de vista d'accessibilitat a ningú.
Sí,
perquè ja no caldria plantejar que les voreres serveixin per definir l'espai de vianants respecte al dels vehicles.
El que passa és que sí que s'ha de canviar per exemple, ara entra aigua, clar que sí, perquè a part de que són voreres que estan moltes ja molt rebaixades i quasi que és caixa única, doncs s'ha de fer els vials pel mig perquè l'aigua pugui, i clar, tot això s'ha de canviar. Jo crec que la proposta que es feia tècnicament, jo crec que és bona, perquè recupera pedra del Garraf i autèntica, no els panots que hi ha actualment, que són dels anys 70. No les llambordes, que et podria dir, sí, les llambordes a tothom li agrada, però els panots del costat, allò no és... I a l'asfalt del mig, és clar, tothom et diu que és el més insostenible que hi ha actualment, perquè desprèn molt de calor, està ple de pagots, vull dir, clar, nosaltres què dèiem? Anem a posar pedra natural, anem a posar-ho molt més car, però també molt més fàcil d'arranjar, que quan passi alguna obra només tinguis que tallar, que treure un trosset i tornar-ho a pesar i no es vegi ara com tots aquests pagots que hi ha en tot el carrer. Jo crec que és una millora pel casc antic, jo sincerament ho crec, i per això de tot el conjunt històric. Si hem de deixar els carrers, anar-los rebaixant, deixar aquest asfalt, que com dic és absolutament insostenible, bueno, a veure què dirà la comissió del patrimoni, no? A veure què en diuen.
Clar, perquè de moment sobre la taula teniu un posicionament del PSC o Margalló, un posicionament de Junts, també aquesta demanda que ha fet Fets per Sitges.
Bueno, jo crec que això és política pura i dura, perquè ja et dic, quan es va aprovar per unanimitat al ple, ni PSC ni Junts ni ningú va dir res. I després recordem, els partits que han governat fins no fa molts anys, el PSC el primer ha fet moltíssims carrers. Àngel Vidal, amb uns problemes que van haver-hi brutals. Al cap de la vila, que jo me'n recordo que els veïns van demanar que es posessin unes pedres molt més grosses i al final van posar el que van voler. No es va fer participació ninguna, no se li van preguntar a ningú. Jo visc en una zona peatonal i a mi no em van preguntar mai a la vida res i és un desastre actualment. Vull dir, a veure, que vinguin a donar lliçons gent que tenim els carrers que tenim. Vull dir, jo crec que és una bona proposta a fer participar la gent, i sí, que la gent digui el que sigui, i ho trobo que és molt bo i molt sa també per tots nosaltres, no? Perquè així surt a la llum això. Ostres, tu què en penses? Què en pensen? Què sabem ara? Doncs està bé, tothom se n'adona que hi ha una llei d'accessibilitat que si no potser ni en pensàvem, no?
Doncs tornem-hi. Què els diríeu als veïns ara? Després de tot el que heu vist, llegit,
doncs
escoltat...
Jo els hi diria, primer, baixem el suflé una miqueta, perquè és molt important les creus de Sitges, però jo segueixo dient, a mi la gent em para pel carrer perquè cobra 700 o 800 euros i paga de lloguer 1.000 euros. Per això em paren pel carrer. Vull dir que tenim problemes molt grans a la vila i, per tant, canviar un carrer, sí, clar que sí, que és un tema important pel nostre patrimoni, però fem-ho tranquil·lament, fem-ho sossegadament, escoltant a tothom, evidentment, i que d'això ens sortirà una cosa bona, seguríssim, per tots i per totes, segur. Però que no pugem aquest suflet, no és una lluita això, no és a veure qui guanya, a veure si guanyes tu, no, aquí qui guanya ha de guanyar Sitges. I també li demano als partits polítics que en aquest sentit pues, siguin col·laboradors, però a veure, baixant, això el que et dic, la crispació aquesta, de que per canviar un carrer, a mi hi ha gent que em diu, però bueno, què us està passant amb un carrer de Sitges, no? Quan tenim la Bòbila, que s'està fent una obra impressionant a l'entrada, vull dir, que tenim altres temes que realment són molt més grans, no? Però amb tota la importància que té el casc històric de Sitges, que en té i moltíssima, però tot Sitges té importància, no només el carrer Carreta.
M'ho he posat en safat, això de la Bòbila és molt gran,
Exacte.
Quin efecte fa això?
Sí, sí, això jo crec que...
I tot lo de Cala Blanca que s'està urbanitzant.
Tot lo de Cala Blanca que s'està... El que estem creixent increïblement, no? L'altre dia sortia a l'Eco, no? Tot l'augment de població que tenim, amb tots els serveis com els tenim col·lapsadíssims de tanta gent que ve, les escoles, que dic que estan dient les escoles, això per mi pues segurament és un repte molt més important que al final canviar un carrer, sincerament. A l'ambulatori, al CAP, als serveis mèdics, vull dir, estem creixent vertiginosament i els serveis estan allà escanyats a tope.
Anem per les escoles, perquè, com saben tots vostès, les associacions de famílies, de les escoles, els directors, bé, cada vegada es defineix més des del punt de vista de l'entorn escolar la necessitat d'una escola-institut nova més que cap altra solució. Heu tingut més converses amb la consellera?
Sí, bueno, la consellera, hem quedat, és que justament
o
demà...
amb l'equip de la consellera,
sí, sí.
Vaja.
Demà tenim una reunió al Vendrell, que en principi nosaltres ja pensàvem que anàvem a parlar de tots aquests temes, però... la de demà és de planificació, que les fan ells constantment, o sigui, venen els del territori del Penedès i parlen de planificació, això, no? De les ràtios i de quants alumnes n'hi ha previst que entrin i de la matrícula viva, tot això, és demà. Però nosaltres volíem parlar de tots els altres temes i dels altres temes ens han convocat justament avui, ara mateix ens ho acaben de dir, pel dia 28, que és per fer seguiment del que vam parlar amb la consellera. Amb la consellera tot això li vam dir. Va estar molt receptiva, vam parlar tant de la tensió total que hi ha a les escoles, de la necessitat d'aquesta nova escola-institut, del tema de la inclusió, que som comarca inclusiva i que aquí no es compleix amb el que la Generalitat va dir, si ets comarca inclusiva et tocarà, tindràs això, això i això, no ho tenim.
Tampoc es compleixen les ràtios.
Sí que jo amb la consellera li vaig dir, perquè li vaig explicar, mira què ens està passant, que hi ha escoles que al passadís n'hi ha la biblioteca, que hi ha nens que han començat P3 i no tenen lavabo, i li vaig dir, has de venir a veure-ho. Jo sí que li demano a la consellera que ha de venir a veure les escoles. El primer que va fer va ser anar a Sant Pere de Ribes i a Vilanova. I a Sitges vam haver d'anar nosaltres a explicar-li. I fantàstic, perquè li vam poder explicar, ens va atendre molt bé i ens va dir sí, vindré, han de venir. Perquè quan ho vegi in situ, veurà la magnitud del problema que hi ha.
Jo dic perquè, bé, i evidentment en sou coneixedora, esclar, a partir de la petició de directors i pares i mares d'alumnes, gairebé diríem que o això s'incorpora en els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, que el propi president Salvador Illa ha dit que difícilment s'aprovarien per ser vigents el mes de gener, sinó que trigarà una mica més,
sí.
o si no, aquest projecte de futura escola-institut trigarà.
Sí, però una escola-institut, i això m'ho va dir la consellera, em va dir una escola nova, diu això tardarà uns 10 anys, que jo hagués dit menys, però ja em va dir 10 anys. És igual, posa-li la meitat, ni que siguin 5
sí,
o 6,
sí, sí, sí.
Que ho serien, Per tant, fer una escola-institut, evidentment, que ha de ser una prioritat i s'ha de fer el seguiment i s'ha de complir, però el que necessitem és una resposta per aquest setembre. Per tant, si han de començar a posar mòduls en un lloc que nosaltres hem dit que tenim disposició urbanística per fer una nova escola, doncs que es posin ja. Jo crec que aquesta és la discussió, serà la discussió d'ara.
Que aquesta és la solució més operativa.
Clar, el que passa és que ells et diuen...
L'Ajuntament
que...
té un terreny i li diu a la Generalitat, posa els mòduls aquí i comencem d'una vegada.
Exacte, perquè és que si no, no començarem mai. perquè és això, com la nova escola tardarà 5 anys, 6 o 7, no sé quants,
tramitació,
per tant, jo és que el pressupost quasi que sí, vale, però no me la faràs demà l'escola, ja sóc conscient, però necessito ja veure, visibilitzar que hi haurà un espai on hi haurà una nova escola. Ells, jo suposo que és que estan mirant, que si et poso mòduls, què serà? Per P3? Serà P3 i P4? O sigui, serà tot una línia? Serà un no sé què? Serà, què serà? Bueno, doncs això és el que ells ens han de... I el dia 28 que anem a parlar amb ells és el que... Jo crec que nosaltres el que insistirem màxim és el setembre no podem estar igual. Per tant, ens has de donar una solució. I crec que aquí és on hem d'apretar. I per això vull que vinguin a veure les escoles, perquè vull que vegin què vol dir que l'escola està absolutament tensionada. Perquè tu pots anar omplint aules, que era abans una aula de música, una biblioteca, tu les pots anar omplint, però clar, després n'hi ha uns lavabos, després n'hi ha un pati, després n'hi ha un menjador, i tot això, si tu vas posant més nens en més aules que estan més apretats, és que després tampoc t'hi caben. I jo vull que ho vegin, vull que vegin que els instituts també estan al límit del que els hi permet. Per tant, la necessitat hi és. Ara, que comencin amb P3, amb P5, és igual. La qüestió és que han de començar ja.
Què es pot dir sobre la municipalització de les llars d'infants, que també genera aquesta preocupació als treballadores?
La municipalització de les llars d'infants, mira...
Aquest greuge comparatiu de sous, etc.
La regidora Gasullà ja s'ha reunit amb elles, com a nova regidora, o sigui que ara ja no fa ni dos dies, però ja ha parlat amb elles. Nosaltres, com hem dit, estem treballant la municipalització, que no és fàcil, és veritat, i no ho neguem.
M'aturo aquí un moment, per aquells que en tenien una actitud més recelosa. La municipalització és possible? Els tècnics, els entesos, diuen sí, es pot fer, l'Ajuntament pot municipalitzar.
Bueno, la municipalització de les llars d'infants, primer, és un objectiu de govern. Això sí que és una voluntat política. O sigui, hi ha governs o hi ha partits que diuen no, això no ho faria mai, i hi ha que diuen sí, això ho faria. Aquest govern sí que ho vol fer, independentment de si tardem un any, dos o tres. O sigui, el nostre objectiu és municipalitzar les llars d'infants. Què ens està pensant fins ara? Doncs que precisament hi ha part tècnica que ens diuen que no és possible, que això no pot ser, que com has de subrogar tots els treballadors passaria això, com això pel pressupost doncs significa això, si hi ha una empresa que ho fa més econòmic, l'Ajuntament no ho pot fer.
És a dir, des del punt de vista del criteri dels tècnics...
Exacte, és aquí on estem encallants, diguem-ne, eh? Ara, jo parlo amb molts ajuntaments i molts que tenen les llars municipalitzades ens diuen que a la llarga doncs els ha funcionat molt millor. I jo crec que, per sobretot, pel servei que es dona amb els nens i les nenes, sobretot per això...
Per qui ens escolti, aquests ajuntaments que han aconseguit municipalitzar, hem d'entendre que els tècnics es van posar més de cara,
sí,
en aquest
també
sentit,
és veritat o? Que hi ha molts que fa molts anys i les normatives han canviat i per tant...
És a dir, que era relativament més fàcil de fer-ho fa anys enrere que ara.
Exacte, sí. I després, per això hi ha dues línies. O sigui, una línia és la municipalització, que nosaltres la seguirem endavant. I l'altra és que amb el contracte que tenim actualment amb l'empresa que porta les llars d'infants, doncs és un contracte que ha de millorar. I aquí sí que és sobretot per les condicions de les treballadores. Perquè el servei que es dona amb els nens i les nenes és un bon servei, no? I municipalitzant-la també seria un bon servei. Però les condicions de les treballadores, nosaltres creiem que si municipalitzem serien millor, i el que fem paral·lelament és, doncs bé, el contracte que tenim ara, o si s'ha de tornar a fer una altra vegada la licitació, hem de veure de quina manera s'ha de millorar les condicions laborals.
Això vol dir de quina manera es pot compensar la desigualtat de sous.
Exacte,
que hi ha entre les
sí.
treballadores.
I sempre ho diguem, aquest sector, no, té un conveni laboral doncs molt precari, molt dolent, i els hi costa molt de canviar. Això depèn, no depèn de nosaltres, i a més depèn d'aquest conveni laboral que és de Madrid, és que ni tan sols és de la comunitat autònoma, és espanyol, i elles jo sé que en això ja tenen una lluita. I clar, què passa? Que aquestes empreses arriben i diuen, escolta'm, aquí hi ha un conveni, jo amb el conveni ja en tinc prou. La lluita nostra és aquesta.
Clar, a partir de la reivindicació que es feia, no es pot, suposo, que establir un calendari de municipalització.
Sí.
Encara que hi hagi voluntat política.
Sí, perquè nosaltres tenim una comissió que és la que es reuneix, que hi ha una tècnica i una política que estem fent això. Què ens ha passat ara l'últim? Doncs que tenim alguns informes, això, negatius, que ens diuen no, això no es pot fer perquè això hauries de canviar, aquí hauries... Bueno, doncs ara tornem a contrarrestar aquests informes a veure, consultant també amb altres ajuntaments per contrarrestar a veure de quina manera nosaltres ho podem anar tirant endavant.
Bàsicament per allò que em diuen, i no sé si ho dic bé o si no em matiseu o que faci falta, allò de la seguretat jurídica.
Exacte, evidentment.
Si tu tires endavant un projecte amb els informes contraris dels teus tècnics, aquí pots anar a parar al tribunal.
Exacte, segurament, perquè segurament. Els primers que et denunciaran seran les empreses que volen optar aquest servei, que et diran, estàs fent una cosa que t'han dit que no la pots fer.
Que no la pots fer.
I jo podria estar-ho fent. Amb això sempre hem d'estar amatents, no? Perquè qualsevol cosa, quan hi ha empreses pel mig, no? que si no es fa ben feta, pues és evident que et pot caure una denúncia. Clar.
La idea seria que l'any que ve la municipalització sigui un fet?
Sí, evidentment, o abans nosaltres seguirem avançant.
Dic l'any que ve perquè ja hi serem. Clar, l'any que ve.
Mira, és una cosa tan senzilla com quan a nosaltres ens diuen no, és que econòmicament no s'ho compta, o sigui, a l'Ajuntament li costa molts diners municipalitzar les llars d'infants i una empresa t'ho faria per més bon preu, no? Això és que una mica el que ens venen a dir els informes, no?
Bé, és el que s'ha dit clar, sempre, això,
com
no?
Com és diner públic, sí, doncs sí. Tu no. Què diguem nosaltres? Bueno, que no és només els diners el que compta aquí, també compta això, el servei que estem donant, les condicions dels treballadors i treballadores, i nosaltres volem demostrar que municipalitzant-ho tot això, la resta, potser la part econòmica, potser pot ser diferent, però és que hi ha tota una sèrie d'aspectes que potser són millors, no? I perquè a la balança només posem la part econòmica.
Esclar, per què no els concursos no s'incorpora la qualitat de la gestió? Ho dic perquè, és clar, quan es fa un concurs públic sempre guanyarà qui faci el preu més econòmic.
No, bueno, això és la llei de contractes.
Sí, sí.
Que recordo però... que... Perdoneu que faci la propaganda, però hi havia la llei Aragonès, era la que volia canviar això, que no es va aprovar. Tot i així, tampoc és la part més important, eh? Sempre intentem, per exemple, nosaltres amb les guinguetes ho vam fer, vam posar més punts i més vam donar més importància al servei, al tractar els treballadors, el que faries, que no a la part econòmica, però sí que hi ha un punt de la llei que no et deixa baixar més, i llavors sí que hi ha un punt que et diu és que la part econòmica és molt important, i això, doncs, què et diré, les grans empreses, les patronals grans són les que han insistit sempre que les lleis de contractes siguin així. Clar, amb una gran empresa et dirà, escolta, que compti més els calés, que llavors nosaltres sempre guanyarem. És una lluita difícil i molt gran, eh?
A la Colla Jove de Castellers de Sitges els veu dir que l'any que ve començarien les obres de la Masia de Santa Bàrbara.
Sí. A veure, el que els hi vam dir és que la setmana que ve, crec que no sé si 26 o 27, ens presenten ja el projecte que el projecte de construcció que s'ha fet. Si aquest projecte que el presentarem, evidentment, nosaltres primer el veurem, perquè jo personalment no l'he vist.
És el projecte d'alcaldessa que inclou l'àmbit pels castellers i l'àmbit per la rítmica.
Exacte, Santa Bàrbara.
El projecte conjunt,
sí, sí, Santa Bàrbara. Llavors, amb aquest projecte, nosaltres, si a tothom els hi sembla bé, ja podem tirar endavant i llavors hem de tirar la licitació de l'obra. D'acord? Per això, el que hem demanat és que tenim una subvenció de la Diputació que és per tota la legislatura, per tant, és una subvenció que nosaltres hem d'escollir amb què ens la volem gastar, que està al voltant d'1.300.000 euros. Nosaltres des del principi vam dir, home, això per Santa Bàrbara potser ens anirà bé perquè més o menys els imports van por ahí. Per tant, a la que tinguem aquest projecte, puguem licitar l'obra, demanem a la Diputació aquests diners... I ja està, i podem tirar endavant.
Això vol dir que l'obra es pot fer sense necessitat d'aprovar un pressupost per l'any que ve?
L'únic que tinc els meus dubtes és que a vegades aquestes subvencions et fan posar en el pressupost un import perquè després t'ho pagaran. Per tant, potser sí que haurà de passar pel pressupost, eh? Per tant, evidentment demanarem ajuda a tothom que ho tingui en compte, que és possible, eh? Perquè a vegades les subvencions, encara que ells et donen els diners, et diuen, vale, però tu has de posar una part, lo típic, no? I quan ho tinguis aprovat, llavors jo ja et faré el pagament.
I bueno. Això del pressupost com està? Perquè Josep Maria Tubau diu a Twitter que encara que sigui soci preferent guanyem, aquí la feina
ahir vam estar parlant molta rata, molta estona amb el Josep Maria Tubau.
És el joc de la, sí, de la causalitat, eh?
Mira, el regidor, el nou regidor d'Hisenda, l'Albert Oliver, ja ha contactat, ha començat a contactar amb alguns partits per parlar precisament del pressupost. Nosaltres és evident que el volem portar el més aviat possible, perquè després si els pressupostos s'aproven o no s'aproven tard, Després té moltes conseqüències, com hem vist amb les subvencions, que per cert, ahir vam aprovar quasi gairebé 500.000 euros amb subvencions. Aquí hi ha la del Festival de Cinema, que puja
d'acord,
molt.
D'acord.
Però vull dir, ara estem pagant totes les subvencions, però clar, estem, quan estem? Al novembre, sí. I és la subvenció de tot aquest any. Vull dir, si el pressupost va tard, per lo que sigui, prorrogat, aprovat, el que, és que ni que l'aprovem, tampoc el vull aprovar molt tard, perquè després hi ha molts problemes per cobrar, per tirar endavant projectes, subvencions que tens, que has de, et diuen sí, et donaré els diners, però has de començar-ho ja a l'obra o el que sigui, no et dona temps i les acabes perdent. Bé, amb això, per això la meva intenció és portar-lo el més aviat possible. Nosaltres ja hem començat, ja estem parlant, bueno, hem començat ja la roda de contactes amb tots els partits polítics, però també els demano als partits de l'oposició que en aquest sentit siguin, tinguin celeritat, no? De dir, escolta, us volem ajudar i volem aprovar aquest pressupost o no volem. O sigui, jo prefereixo que m'ho diguin des del primer dia, que no que a vegades, no?, que et facin passar cançons i al final diguin, pues no, perquè això no fa cap bé.
Hi ha d'haver un pressupost.
Sí.
Ho dic perquè hi ha possibilitat de prorrogar-lo o no?
Sí que n'hi ha possibilitat.
N'hi ha possibilitat.
Perquè amb això sempre hi ha hagut dubtes. Sempre es pot prorrogar el pressupost. El que passa és que nosaltres ja venim, el pressupost que tenim és el del 23, prorrogaríem el del 23. Totes les modificacions de crèdit i tot això s'ha de tornar a demanar.
És a dir, prorrogar-lo voldria dir tornar a tramitar les subvencions,
clar,
tornar tot
exacte,
això, no?
Exacte, totes són.
És a dir, seguir
i
aquest
camí... I les subvencions
camí...
no es prorroguen, perquè clar, tot això nominativa no es prorroga, llavors... prorrogues un pressupost, però clar, del 23 a ara t'ha pujat el contracte de la neteja, t'ha pujat el dels socorristes, t'ha pujat el contracte, jo que sé, de tot, i llavors tot són modificacions de crèdit i tot és molt més complicat i més costós. Per tant, home, si podem fer les coses bé, millor i més àgils, jo els hi dic amb els partits, demaneu vosaltres, digueu les vostres propostes, que sempre moltes vegades ens en diuen que les incloem. Ara, tingueu en compte que no hem aprovat les ordenances fiscals, que són els ingressos. Per tant, home, ja comencem una miqueta més a baix, no? Però bueno, tot i així, jo crec que sí que hi ha possibilitat d'aprovar-lo i espero que sí.
Clar, perquè aquest pressupost ha de contemplar també el concurs per la licitació de l'empresa de neteja?
Aquest hauria de començar.
Hauria de
Sí, hauria de començar. No sé si tot, perquè són molts diners.
Són molts diners.
Però hauria de començar ja, clar, amb tota la neteja també, clar. Hem d'anar passant contínuament modificacions de crèdit perquè també estem demanant més serveis a la neteja. I clar, doncs sí, estaria bé dir, escolta'm, el que ens costa, posem-ho ja al pressupost.
11:22 minuts. A partir també d'un vídeo que va publicar la cap de llista de Junts, Mònica Gallardo, la setmana passada, el Festival Jardins de Terramar es podrà continuar celebrant els Jardins de Terramar?
A veure, el Festival Jardins de Terramar, que es va arribar, quan es va proposar de fer, en aquell moment hi havia la regidora Tuau, per tant, ho coneixen bé el grup de Junts per Sitges, es va arribar a un acord que en aquell moment ja es va dir, ull, s'està fent un festival en un terreny privat. Quan aquest terreny privat digui, vale, vull fer alguna cosa, veurem què passarà.
Perquè tots els oients ens entenguin, el terreny privat és on se situa l'escenari, la platea del festival.
Exacte.
No la resta dels jardins,
sí,
sinó aquella pastilla,
sí, sí,
que és on antigament hi havia hagut l'hotel del golf. Perquè
exacte,
tothom ens entengui que allò és una pastilla hotelera, per tant allà s'hi pot fer un hotel si el privat,
bueno,
volgués.
És això.
És això.
En aquell moment, quan es va fer, en aquell moment el Festival de Terramar es va donar directament amb els que en aquell moment portaven el festival, i nosaltres ja vam fer una licitació, que és com s'ha de fer, es va licitar, i a la licitació ja es posava que el terreny, que això era un festival d'estiu, i que els terrenys era un terreny privat. Per tant, en absolut n'hi ha cap acord. Nosaltres sí que al principi vam intentar amb el propietari fer un acord, ja que fem una licitació per 4 anys, signem un acord de que durant 4 anys, i ens van dir que no. Ells any per any volien, ho van autoritzar,
és a dir,
any per any.
La intenció és que de la mateixa manera que es feia una licitació per 4 anys, hi hagués un acord amb
la
propietat,
home,
per
exacte,
la cessió del terreny durant 4 anys.
Que durant 4 anys tu no faràs res, però bueno, no van voler, van dir no, jo no et posaré pegues, i és veritat, cada any l'han anat cedint,
sí.
Però bueno, ara ja en els últims anys han començat a dir que ells allà sí que volen fer alguna cosa. Allò és un terreny hoteler,
sí.
És la clau 13, que només es pot fer un hotel. Què passa ara? Que fa molt de temps, fa molts anys, és veritat, que ara els propietaris van dir, en lloc, jo vull fer un hotel, però vull que hi hagi una divisió horitzontal d'aquest hotel. Què vol dir? Que el vull fraccionar, Vale? És que això és una mica, és molt tècnic i molt complicat d'explicar.
En la mesura que
jo t'explico com bonament puc. Això justament ho prohibeix el nostre POUM, el Pla General. Diu, la clau 13 hotelera no es pot fer. La divisió horitzontal doncs és com cadascú a casa que tenim
un pis. Sí, sí, amb una vivenda.
I dius, ah, doncs mira, puc agafar el del costat i fer-me un pis, o no.
Això no és com una casa de pisos,
exacte,
perquè tothom ens entengui.
Exacte.
Eh? D'acord, amb un hotel no es pot contemplar no. aquesta forma de...
Què passa? Que en els darrers anys, i és veritat, els hotels ha canviat la situació. O sigui, ja no es compren i es venen hotels sencers, perquè no és negoci, pel que sigui,
sí.
i es fan aquestes divisions horitzontals.
És a dir, com si jo comprés una habitació d'hotel,
la tingués
sí. uns mesos a l'any i els mesos que
bueno,
no la tingui...
Això és una altra cosa.
D'acord.
Hi ha inversors que diuen, jo hi vull invertir aquí i compraré 10 habitacions d'hotel.
Entesos.
Però, en principi, o sigui, el que diu la llei és, tu pots vendre-ho així, a trossos, sí. però ho ha de portar un explotador...
D'acord, la gestió ha de ser
un Majestic,
única...
Un Marriott, és turístic, tu no pots fer... No és un
sí,
pis...
Sí.
Vale. Llavors, la discussió que estem ara... Clar, Junts diu has de portar ja a aprovar al ple la modificació d'aquest POUM.
Perquè tothom ens entengui. Perquè en aquesta pastilla de Terramar es pogués fer un hotel amb aquestes condicions
de
propietat horitzontal,
sí,
s'ha de modificar el Pla General.
Exacte. I el Pla General... Per modificar-lo, nosaltres ja vam portar una aprovació inicial i fins i tot una aprovació definitiva, o sigui, nosaltres en cap cas hem estat parats ni no hem fet res, no, hem anat seguint. Què ha passat? Que l'aprovació la definitiva, la Generalitat, Urbanisme, et diu, vale, s'aprova definitivament, però has de complir una sèrie de coses que de moment no veig que compleixis. M'has de garantir l'interès general que hi ha per fer tot aquest canvi
sí.
i... has de fer el que diu el decret, un decret concret de turisme, no? I estem en això, que el decret aquest de turisme ens ha d'explicar bé, quan parla d'allotjaments turístics, què vol dir.
D'acord.
Aquí quin perill hi ha,
claríssimament. Entenc que és un decret
és
molt restrictiu.
Molt restrictiu. Els allotjaments turístics què són? Són hotels, habitació d'hotel, és apartament... és apartament turístic, són càmpings, són no sé què.
Sí, sí, sí.
Clar, els hotels, també la llei diu que un 40% poden ser apartaments. Aquí jo crec que la Generalitat està dient, bueno, un moment, m'ho vull mirar bé, perquè si pots vendre
sí, sí.
a part
a la Generalitat
unes
li fa poc una habitació
que potser
són
apartaments... Clar, però no és només que li faci por això, és que si al final una pastilla que és hotelera, i per tant tu pots fer un hotel i ja està... s'està mig convertint en una pastilla que és residencial, si allà fos residencial vol dir vull fer pisos
sí,
i ja
sí,
està,
sí, sí.
quan un vol fer pisos, ara la llei t'obliga a donar habitatge d'HPO social, t'obliga a fer unes sessions de zona verda, o sigui, tu tens unes obligacions.
Per tant, la Generalitat vol estar ben convençuda
Clar.
Que el projecte que s'hi faci allà
és realment
no sigui
perquè, turístic
perquè tothom 100%. Ens entengui, no
sí.
sigui una, un residencial encobert.
Exacte, és que és això, és aquí on
és això.
I jo ho entenc que es vulguin a garantir al màxim.
I de moment la modificació que s'ha fet al Pla General i que està en tramitació
sí.
per poder aconseguir que la propietat pugui fer l'hotel que vol fer no té encara el vistiplau absolut
Exacte.
De la Generalitat
diu,
perquè això pugui ser així.
Clar, et diu el text reforç, que ja l'han fet i l'han presentat 2 o 3 vegades, és veritat, ha de complir exactament el que t'estic dient. I jo és el que dic, no m'estranya que la Generalitat es vulgui assegurar. De fet, ells em van dir és que com últimament la tendència és aquesta, que els hotels pues es venen
ja no
trossets.
Són negoci com hotels.
No, pues clar, jo ho entenc que es vulguin assegurar. I clar, s'ha fet una modificació
sí.
de Pla General, per tant nosaltres no portarem a aprovació al ple una cosa que la Generalitat ja ens està dient no, jo fins que no ho vegi clar que això és així, tampoc t'ho aprovaré.
En no qualsevol cas, podem entendre que l'hotel o el que sigui, encara trigaria anys a fer-se, mentrestant, la propietat ha manifestat a l'Ajuntament que no cedirà més al terreny?
Bueno, la propietat va enviar, si és la propietat, un correu, és veritat, que va enviar un correu amb una adreça així molt general, com hotel és, no sé què, sense ni tan sols amb una... Ara no em surt el nom. Vull dir que sense la nota que posen els correus, ara no em surt. Sense el títol del correu.
Ah, d'acord.
Sense tema, perdó.
Sí.
Sense tema. O
sí.
sigui, jo rebo un correu d'hoteles, no sé què, sense tema, que el vaig obrir.
I en el contingut d'aquest correu?
I en el contingut deia que sabia que se'ls havia avisat al Festival Jardins de Terramar que ja no podrien cedir més això. Bé, a mi sempre els he dit, amb, els de, amb la família Mercè, diguem, quan cada any em deien és que hem de... us cedirem, cedirem amb una empresa privada, aquests Jardins de Terramar, el festival,
sí, sí, sí,
aquest terreny, això no té res a, no hauria de tenir res a veure amb l'aprovació del Clau 13, perquè això té un nom, si tu m'estàs demanant que donaràs això a canvi de que tu... No, 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 no. Aquí hi ha una operació urbanística que té el seu procediment i després hi ha una cessió d'un espai que quan ells han volgut l'han cedit i si ara creuen que no el volen cedir, doncs evidentment que amb el Festival de Terramar hem parlat i hem dit, bé, doncs potser haurem de buscar un plan B. De fet, ja fa temps que ho dèiem.
D'acord, però és a dir, del que té constància l'Ajuntament o l'alcaldessa en aquest cas és... que la propietat hauria fet arribar a l'organització del Festival Jardins de Terramar aquest posicionament.
I ho he parlat amb l'organització i sí que li he dit, ells estan preocupats, evidentment, perquè home, és que ara, diu, jo ho entenc, que de cara l'any que ve o un altre any podríem... Però clar, bueno, doncs anem a buscar... Sempre havíem pensat que potser algun moment hauríem de fer un plan B, perquè ara imagina't que demà diu, doncs mira, tot això m'és igual, però faig un hotel.
Està clar.
Bueno, vull dir, ens hem de preparar.
Us ve al cap algun...
Ells tenen dret, vull dir, al final són els privats que estan fent una sessió perquè volien i ja està.
Us ve al cap algun lloc alternatiu?
No, però, bueno, no ho sé, aprofitar tot aquell espai, l'espai públic que hi hagi per allà, potser sí, conjuntament amb els jardins. Jo crec que, clar, que el que hi hagi els Jardins de Terramar és lo maco, no?, d'aquell festival, precisament, més que la parcel·la on està, sinó que al costat tingui els jardins.
Clar, però bueno, crec, de determinats concerts no es podrien fer, els jardins.
No.
Està clar, eh?
No.
D'acord. 11:45. Quin final, a veure com segueix aquesta història. Alcaldessa, gràcies.
Em deixes acabar amb una cosa?
Sí, home, i tant, en dues.
La setmana que ve s'ha convocat la Junta del Consorci del Club Natació. Com no m'has preguntat?
Una vegada que no pregunto. Anava a dir aquest de consorci.
Sí.
És a dir, que la setmana que ve és probable que es liquidi...
No, ja s'ha convocat. S'ha convocat pel dimarts o el dimecres, el 26, crec. Sí,
ara buf, mira, la liquidació del Consorci del Club Natació.
Sí. Ja, feta.
I el 27, ple municipal.
Sí, senyor, sí, que ja...
Pim, pam, pum, i va.
Bueno, bé, anem fent. La qüestió és que vagin avançant les coses, que és l'important.
Doncs en continuarem parlant. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies.